El que iniciarem en aquests moments seran aquestes quatre comunicacions que em sembla que les hem d'entendre nosaltres mateixos, que som aquí dalt, de la manera següent. En el fons, em penso que n'hi ha tres. Segurament que la que menys tractada fins ara, l'aspecte menys tractat, és el que trucarà en Conrad, oi? Que és el de l'esport. Els altres temes, tots d'alguna manera, han anat sortint en diferents moments, però vosaltres en teniu, pel que jo he pogut veure dels resums de les comunicacions i de plegat, una visió que pot ser molt interessant per picar punts, i per dir alguna cosa que no s'ha dit fins ara. Per tant, em sembla que pot resultar realment molt interessant aquesta conversa així a quatre veus. El que agrairé molt és el respecte escrupolós, sobretot ho agrairé a vosaltres, perquè us tallaré. El respecte escrupolós dels 20 minuts. Això s'ha de ser exactament escrupolós. Faré alguna cosa, algun senyal faré. Les farem amb l'ordre, amb l'ordre que tenim aquí establert, aquest paper que heu rebut. I és que primer parlarà en Joan Cuscó, que és amic i antic, oi? El de la càtedra Ferreter Mora, diríem, i participant assidu a les nostres activitats, que farà una comunicació sobre Creixells i l'estètica a Catalunya. Després vindrà el crític literari, després vindrà l'objectivitat de l'obra d'art. N'hi haurà ara tres que aniran donant volta sobre algunes qüestions que fan referència a la qüestió estètica en Creixells. Per tant, Joan, sisplau, endavant, 20 minuts.
Bé, una miqueta, quan vam veure Creixells enguany, era una mica dedicar-se a alguna cosa que no, que jo penso que no s'ha treballat o que no estava, que almenys jo no ho havia treballat, i Creixells m'interessa, però hi havia aquest aspecte de l'estètica que queda com amagat, tot i que ell dedica quatre articles, no un, sinó quatre, per tenir una sèrie, i dic una bona reflexió, i ho fa l'any 21, que és precisament quan ell es posiciona també filosòficament, diu, jo haig d'anar en filosofia cap aquí, i just en aquest moment també diu les seves idees d'estètica, i per tant penso que és un moment crucial l'any 21 i era interessant donar-lo a conèixer. Després d'investigar-lo més, penso que falta una tesi doctoral que seria Debussy, Creixells, perquè Debussy porta a la pràctica tot allò que Creixells demana en l'estètica nova. Per tant, hauríem d'obrir aquí aquest torn i intentaré explicar per què. I cada vegada, potser ara més, no, dones compte del mal ús que hem fet aquest país oblidant Creixells i sobretot que les obres completes ja no es troben perquè s'han fet pasta de paper. I per tant, dius, avui en dia ningú pot comprar les obres completes de Creixells, ho tenim tot tirat a la bessura i amb uns articles que no es troben. I per tant, si quan llegeixes diuen es va fer sol, doncs potser els altres també ens estem fent sols aquest país i potser hauríem ja de trencar, no? I potser la càtedra en aquest sentit agrair aquests simpòsiums i agrair avui que puguem fer aquestes coses perquè així potser a vegades donem toms amb coses que haguessin sigut molt més ràpides de fer. Llavors jo plantejo la meva, com que després parlen de literatura, no ho faré, no em centraré al primer punt, però el meu primer punt és dir què diu ell quan fa crític literari, què ressalta de l'art, no? Perquè quins aspectes ell ressalta, jo ressegueixo una miqueta aquests aspectes, i després anem a filosofia i estètica, com es posiciona en filosofia i com això fa que replantegi. Jo penso que fa un replantejament absolut de lo que és l'estètica europea, és a dir, se centra, perquè a més agafa Lips i agafa Husserl, i diu, hem de canviar, hem de deixar Kant, Kant ha fet un error, diu, a partir de Brentano aquí hi ha un gir que ningú l'ha vist però que s'ha de fer. Per tant, hi fa una proposta que a més és una proposta que avui en dia té sortida, per tant, proposa un canvi absolut de lo que s'ha fet, no? I es veurem una miqueta aquest. Per tant, la meva comunicació redactada comença en allò concret i després el que anem és què es feia a Catalunya en aquell moment i al final què diu ell que s'hauria de fer en estètica i aquí s'acaba perquè allò és 21 i tampoc li queden molts anys. Sí, penso que sí. Bé, doncs això, aleshores, per tant, com teoritza i al final com fa aquest gir copernicà, i això és el meu plantejament. Ara només us explicaré amb idees perquè tenim poc temps i tampoc penso que hàgim d'allargar-nos. En tot cas, jo, moltes coses acaben quadrant amb el que anàvem dient, no? La manera d'entendre l'economia, la política i tot va fent. Anem al primer punt molt ràpidament, no? Quan ell parla, després del 21, quan ell fa escrit sobre crítica literària o sobre art, coses que diu, no? Quan parla de Sagarra, hi ha una cosa que ara s'ha vist, aquest retorn als clàssics, no? Com trenca, el de Debussy també en quadra, perquè per trencar amb les boires d'Alemanyes que diu ell, és el que fa Debussy. Debussy agafa Wagner i diu netejo l'orquestra a través de la matemàtica. No fa riure, és una cosa profunditat. Tothom diu Debussy fa espontani i fa una música, és mentida. Debussy fa matemàticament l'harmonia, la melodia, la instrumentació per netejar l'orquestra wagneriana, per clarificar. Per això penso que el contrast diu un ho proposa i l'altre ho fa. Debussy que fa? Agafa les fórmules del nombre d'Hort i les sèries de Fibonacci, que és el que passa a la natura, i amb això fa música, per imitar la natura, però no copiar-la. I és el que ens dirà després com veurem que s'ha de fer. Això és el que ens diu que s'ha de fer Creixells, per fer estètica i no caure en psicologisme i en dir tot és maco i tot és bonic, no? Ell diu estem en aquesta, i això ens portarà, igual que el capitalisme ens porta a un lloc sense sortida, que és el que estem avui, diu l'estètica, si no canviem, ens portarà igual, que tot és maco, tot és relatiu, la bellesa és una cosa subjectiva, i al final serà una mercaderia més i acabarem eliminant la bellesa i l'estètica. Per tant, el gir que fa, penso que Creixells, i tot i els pocs anys, té coherència tot el sentit de l'obra. I clar, això, ell, el primer que ho trobes és quan parla de Sagarra, no? Ell diu, Sagarra és un gran poeta, un poeta gran. Per què? Perquè dramatitza les coses importants de la vida. Perquè no es deixa emportar pel públic. Per tant, l'art parla de coses importants, de les bones, de les dolentes, de l'equilibri i del desequilibri, sense deixar-se portar pel públic, i per tant aporta alguna cosa més a la vida. I això, per això és important, perquè és independent, perquè aconsegueix ser intergeneracional, perquè és rigorós i tracta temes que se'n van més enllà, i perquè en el fons tracta temes importants de la vida, i ho fa amb qualitat. S'agarra, tres idees, però ja ens les dona de seguida. Per tant, la paraula, la importància de la paraula estaria aquí, en aquest món. Després de la paraula passa l'estil, l'importància de l'estil. Quan vist, quan parla de tots els filòsofs, fa un gran d'això de l'estil, també quan parla, no? Chesterton, tot plegat, Shakespeare, no? Per tant, l'estil és important perquè l'estil implica una manera de viure, una manera d'escriure, per tant, l'estil, l'art, la paraula, i implica una altra cosa que ens diuen aquestes crítiques, és dir, però jo i el públic hem de saber llegir aquest estil. No en tenim prou en que ells ho fagin bé. Necessitem un públic que sàpiga llegir i capaç de reaccionar a aquest estil. I això ens portarà, no? Perquè aquest estil el que fa és expressar una cosa que existeix. L'expressió, que és una cosa que també diu Debussy, la música expressa. Després els que venen darrere diuen que la música no expressa res. Perquè així l'art expressa alguna cosa, però ho has de saber llegir. Hem de llegir l'art igual que llegim la filosofia, dirà. Si no, no entendrem res. Per tant, necessitem també un lector que sàpiga capaç d'entendre aquesta paraula i aquest estil, la paraula poètica. I al final, ell fa tota la teoria i crea aquest això, no? O sigui, l'artista no expressa els meus sentiments, sinó que expressa una cosa que és diferent dels propis sentiments de la biografia individual. I clar, direm, això ho fa en teoria, però si ens en donem compte, el que està fent és criticant l'art català, que dirà, no té ànima. L'art català fa un art sense ànima. I l'ànima aquesta és el que el portarà, com la trobo, aquesta ànima? On està aquesta ànima? Això és el que el fa replantejar després l'estètica. Per tant, la paraula, l'estil, la paradoxa, que és molt maca per incitar a pensar, també ho diu Debussy, però que no és bona a l'hora de fer l'obra d'art. Per pensar sí, però no per fer-ho. Per paraula, estil, paradoxa, la vida, en el fons de l'art, i el contingut de l'art, que és tan important com la manera com el faig. Perquè si no, parlem molt de com fem els números, però no sabem per què serveixen aquells números. Perquè no hi ha contingut, no hi ha bellesa. Sense ànima, no hi ha ànima. I tot això ho trobes ja després del 21, no? Quan parla d'obres de teatre, quan parla de Shakespeare, quan parla de Chesterton, i per tant, dius, bueno, això ho basa en alguna cosa, doncs anem enrere, tirem avall, que és quan comença ell, si tirem enrere, i què ens dirà? Negarà, anem al mediterranisme, si anem tirant enrere als anys 20, quan comença, tornem enrere, dirà, hi ha els alemanys i tenim nosaltres. Els alemanys tenen un problema amb l'art, Hölderlin no li agrada, perquè és vaga, perquè té boires, no saps mai de què parla concretament, i perquè sempre volen o passar-te una veritat o passar-te una idea moral. I l'art no ha de passar ni veritats ni idees morals. L'art és independent d'això, tot i que les provoqui, però no pot ser el vehicle d'allò, perquè llavors l'estàs lligant. Per tant, els alemanys no els vull, ja ens està posicionant. Kant no el vull, no m'interessa, tot i que el neocantisme el coneix. Busco la claredat de les idees, les coses concretes. I això és el que jo necessito. I això diu, tornem a l'escolàstica, potser, en aquest sentit. Perquè això vol dir tornar a les idees mentals. Estic buscant una cosa més clara. I no les boires. Ell ens dirà, hi ha el teatre alemany que t'expliquen tants personatges psicològicament tan rics que no entens res, perquè t'està explicant els propis conflictes psicològics l'autor i tu no entens el personatge perquè és l'autor el que parla. I això t'ho fa molt bé tot. Per tant, ell té aquest conflicte, no? Mediterrani, i alemany, però com ho superem? La superació és fàcil, ell proposa, quan l'any 21 se'n va a Salamanca i parla tota la història de la filosofia, no? Que és, després escriu l'estètica, no? Diu Kant és el subjectivisme, però la ciència, que jo no puc fer filosofia sense ciència, em diu que és fals, que hi ha una part objectiva en allò que jo sé, en la matemàtica, en la lògica formal, que ara serà lògica matemàtica, per tant es restaura la lògica, i restaurar la lògica matemàtica implica restaurar l'ontologia. Per tant, no puc ser subjectivista perquè hi ha una part que se m'escapa i jo no puc fer filosofia sense ciència. Per tant, haig de superar Kant i el subjectivisme kantià, els a priorismes, perquè ni l'estètica ni la ciència són a posteriori, són a priori, en judicis sintètics, i per tant haig de fer el canvi al revés. I aquí és on ell es planteja, on ell ens dirà, això a partir de Brentano, aquí hi ha sobre una cosa nova, i en el camp de l'estètica ell tirarà, pràcticament, Lips i Husserl. Això serà el canvi per treure's del psicologisme de sobre i per treure's el subjectivisme kantià i neocantià, sobretot. I llavors per això destaca tot la paradoxa, per això deixem-ho estar. Per tant, fa aquests elements i llavors troba alguna idea interessant a Portugal, no? La causa, que no és la causalitat que ens explica, sinó la causa, perquè la causa implica una certa temporalitat, un cert grumoll, uns certs elements, i fins que reformula l'any 21, diu, bueno, en el fons on t'estic? Dirà, llavors on te vaig? Dirà, pues jo no sóc ni empirista, ni realista, ni idealista. Cap dels dos, ni els empiristes, ni els realistes, em responen a el que jo vull. Per tant, no puc fer ni filosofia ni art des de cap de les dues bandes. Però, a més, tampoc m'interessen les dues idees mecanicistes o de la vida mecanicista que imperen. El socialisme, que supedita l'home a la societat, que és un d'això, o el naturalisme, que supedita l'home a la natura. Per tant, ni idealista, ni empirista, ni racionalista, ni socialista, ni naturalista. Situa on te no està. Diu, jo no estic aquí. Haig de trobar el meu marc filosòfic i el meu marc, l'estètic, evidentment, perquè hi ha una cosa que és art i que existeix. Llavors ell comença tota la sèrie d'articles sobre estètica, és molt bo perquè és tot un... Com era ell, analíticament comença, bueno, doncs si vaig al sentit comú em diu que sí, que allò m'explica la realitat, però la ciència em diu que és mentida, perquè els sons no existeixen, els colors no existeixen, jo percebo el que jo percebo no és el que és la realitat, per tant, aquí hi ha el sentit comú falla, però també falla la ciència. Llavors, com trobo un encaix, i al final ell arriba, no cal potser explicar-ho tot, diu, però en realitat psicològicament l'art és veritat, mentalment i psicològicament, quan jo sento una cosa la sento de veritat. O sigui, el timbre d'un instrument existeix, el que jo sento no és el mateix timbre, però jo el sento aquest timbre, i aquest timbre m'afecta, i aquest timbre és una realitat per mi. Doncs ja distingim per això entre realitat i objectivitat. I al final dirà, no és una realitat física, però és una objectivitat, és una realitat objectiva. L'art existeix objectivament. I aleshores ell em diu, jo penso que no arriba a desfer, també reinterpretarà Plató, diu, hi ha unes coses que són quasi realitats, que seria el món 3 de Popper i de Penrose. I diu, com ens impliquem amb això? I agafa Plató. Anem als clàssics. La teoria de la participació de Plató em permet entendre el lligam entre el món físic, el món cultural i el món psicològic. Aquesta tríada. Per tant, marxant de Kant, també marxo de les visions dualistes de la realitat. Vaig a una visió pluralista. Ell no ho teoritza del tot, però en realitat està dient hi ha tres formes de matèria diferents, però sí que participen unes de les altres, no sé com, perquè ell no té prou... Ell sap el que diu la física, però no en sap més. I són totes tres reals. En diré objectiva, quasi realitat, o en diré com vulgui. I per tant, això implica que m'haig de mirar l'estètica des d'aquesta perspectiva pluralista i com ho miro? La bellesa. Però la bellesa, diran, no depèn només de les formes en què jo organitzo, perquè llavors seria relativa, i més hi ha coses molt ben organitzades, però que no són belles, no? Jo puc fer música molt ben feta i ser una porqueria. El mateix fa la música ben feta i té ànima. I l'ànima aquesta és aquesta realitat objectiva que té la cultura. Aquesta ànima, no? I això fa que no sigui relativa, allò del pragmatisme. No hi ha relativisme, en realitat. No hi ha una realitat que en refereixi a allò, però 2 + 2 també és una cosa ideal, però existeix, són 4, no és una altra cosa. Per tant, aplicant la lògica matemàtica, que és la nova, em permet. Per això deia Debussy, perquè Debussy aplicant la matemàtica retorna a la natura, tot i no fer la natura. Aquesta clarificació de les idees que ens salten, no? I això està bé, però llavors el que està més bé de cara avui al present, per donar idees, potser que falta la tesi doctoral. Les quatre idees, com va parar ell aquest gir? Ell el fa molt analíticament, jo penso que ens hem passat per alt l'estètica de Creixells, perquè ningú ha fet un estudi rigorós, però dius, primer diu, no puc fer ni filosofia ni estètica sense saber res de física. Per tant, avui en dia tindríem només la física, sinó la termodinàmica, tot el que parla de la realitat m'ha de fer entendre. Per tant, punt, que jo penso que ens l'hem deixat pel camí, almenys a l'estètica d'aquest país i a la resta d'Europa. Això, si no tenim això, no podrem fer estètica. L'altra cosa, hi ha tres elements subjectius a l'estètica, i habitualment només són dues coses, amunt, que és l'últim, a la bellesa, però també hi ha les sensacions i les significacions, que també són reals, i això ens ho deixem de costat, però les hem de tenir en compte les tres. Per tant, haig de saber de física, haig de tenir en compte els tres elements que hi ha en la subjectivitat humana, i el contingut és important perquè és més vast el de l'art que el de les relacions interpersonals. I per tant ens indica quatre punts o quatre focus des dels quals desplegar una estètica nova i una estètica diferent a la noucentista, evidentment, i diferent a la imperant Europa, perquè ell suposa absolutament a tota la imperant, que és la que ha seguit i que és la que ens ha portat al relativisme i la valencia que tenim avui. Per tant, en quatre articles es fa un gir total a el que seria l'estètica o la concepció i a la manera d'investigar-la. Jo penso que això no hem acabat d'entrar-hi, però que un dia o altre seria d'entrar, perquè a més anticipa els mons, no? Els tres mons de Penrose, de Popper, i per tant, tot aquí hi ha un terreny per caminar.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Ara, Joan Creixells, crític literari, per Andreu Navarra. 20 minuts.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria, per haver-me convidat a aquest simposi, on m'he trobat dues coses, gent que en sap molt i gent simpàtica. Hi ha simposis que són com un funeral, i jo no crec que Joan Creixells es mereixi un funeral, sinó una celebració de la joventut i del riure, no? I crec que aquest simposi està sent així. Bé, jo ho he estructurat, jo el que he fet és extreure els textos que va publicar Joan Creixells de crítica literària, que són uns 15, tots a la Publicitat o a la Mà Trencada o a la Revista de Catalunya, i fer-ne una sistematització. Llavors, he vist que els quatre nuclis temàtics que podia reunir eren Creixells i la poesia, Creixells i la literatura alemanya, especialment a l'expressionisme, Creixells i la literatura anglesa i Creixells i els clàssics catalans i clàssics grecs. Creixells va exercir puntualment la crítica literària perquè aquesta li permetia sistematitzar els conceptes que se li desenvolupaven a partir de la lectura d'obres literàries, obres que tractaven temes que escapaven a l'anàlisi lògica o econòmica. La poesia, i especialment l'alemanya, era el gènere que millor li servia per relacionar filosofia i creació literària. Per exemple, a Hölderlin, el poeta de l'hora, Creixell reflexionava sobre les relacions entre poesia i nacionalisme, deixant les qüestions més tècniques del comentari textual per a la segona part del text, notes sobre Hölderlin. Per aquestes raons, ens proposem refutar amb carinyo, perquè jo sóc fan del Bilbeny, refutar les afirmacions de Bilbeny quan deia que Creixells no fou cap literat, ni cap comentarista o crític literari. La llengua era, per descomptat, l'eina de la seva professió, i la literatura, de vegades, objecte de la seva reflexió. Naturalment, el que calia demostrar immediatament, és el que volia fer Bilbeny, és que Creixells no era un més dels filòsofs idealistes i literats del Madrid de l'època, sinó un autèntic professional innovador en els camps de l'economia i la teoria del coneixement. Travessa les preocupacions de la cultura catalana dels anys 20 i 30 la creació d'autèntics científics que es desvinculessin de la cultura romàntica de la Renaixença, on la poesia, la història, l'arxivística i la creació literària anaven sovint agafades de la mà. En aquest sentit, en aquest context de recerca de l'especialització tècnica, per exemple, és això el que condueix el jove Vicenç Vives, l'any 37, a dir-li a Rodríguez i Virgili que ell no era pas un poeta fracassat, sinó un home d'universitat. Déu-n'hi-do, el que li va espatar Vicenç a Rovira i Virgili, que tenia 53 anys. D'acord? És a dir, uns joves que volen reivindicar la universitat que no hi era. Quedi clar, per tant, i en primer lloc, que la lluita per assolir un discurs econòmic i lògic, lliure d'interferències humanístiques, és a la base de la gran part de l'obra creixelliana. A més, en defensa de Bilbeny, cal afirmar que Joan Creixells es va veure a si mateix com un crític amateur. Ho va fer en el seu sucós article Les 100 millors poesies catalanes vistes per un amateur, la Publicitat, 5 de març de 1925. O llegim que, cito, en parlar de so, àdhuc, això que deia abans el Xavier Serra, no? Aquest so, so que ell, que los somnis de Lita, de l'Eugène Marc, que li agradava molt a Creixell, de so que em suggereix aquest llibre de les 100 millors poesies, no ho faig com a poeta ni com a crític de professió. Soc, doncs, una aproximació a un home del carrer que en un país on d'homes del carrer que llegeixen n'hi ha tan pocs, potser no deixarà d'ésser apreciable. Fi de cita. En aquell article, Creixells deixava per especialistes com Tomàs Garcés o Josep Maria de Sagarra la justesa i l'obligació de jutjar els llibres de poesia catalana, però afirmava tot seguit la necessitat de crear a Catalunya un públic compost de persones del carrer, capaces d'apreciar i elaborar un discurs crític suficient sobre la cultura del seu país. I és aquest espai del no especialista el que es va proposar omplir el nostre filòsof. Valoro de primera magnitud la importància de la crítica literària creixelliana, per la novetat dels temes que va introduir. Aquests temes són valoració de l'expressionisme alemany, crítica del classicisme, diagnòstic de la cultura catalana del noucentisme i l'avantguardisme, i per la sistematicitat ordenada dels seus arguments. Clar, un crític que comença a introduir a la crítica literària nocions com subjecte o objecte és una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció. Com a activitat auxiliar, la seva crítica literària va assolir un nivell d'excel·lència que el va col·locar per davant de molts coetanis. En el present estudi he intentat sistematitzar les columnes vertebrals i els temes centrals de la crítica literària creixelliana, treballant amb l'avantatge de comptar amb un corpus relativament manejable de textos, sobretot si el comparem amb la producció d'autèntics monstres del periodisme català que els rodejaren, homes amb qui Creixells va mantenir relacions molt estretes, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Joan Estelric o Carles Riba. Joan Creixells i la poesia. És curiosa la valoració que Creixells va elaborar sobre la crítica de Carles Riba. Escolis de Carles Riba, la publicitat 20 del 8 de 1921 i 29 del 8 de 1921. No només perquè es tracta de la crítica d'un feix de crítiques, la cosa ja original, sinó pel tractament que atorga a la prosa de Riba. Cito, cal assignar al llibre de Riba un lloc entre els llibres de literatura pura, més a prop dels llibres de poesia que de les narracions en prosa. A Creixells li va plaure l'estil culturalista de Riba i denunciar que l'autor d'Escolis no era ni obscur ni abstracte, sinó que simplement construïa un pensament analògic que extreia els referents de la cultura mateixa i no de la natura. El resultat de la defensa de la prosa crítica de Riba va ser habilitar un concepte obert de poesia, considerada una voluntat d'estil i no un discurs retallat en versos. De fet, Creixells va ser sempre un apassionat defensor de Riba i la seva tasca cultural. La seva ressenya de les obres de Xenofont publicades per la Bernat Metge, 15 de gener de 1925, no és altra cosa que l'afirmació de la vàlua indiscutible de Riba com a estilista i traductor. Cito, perquè afegia la competència filològica, la fina sensibilitat pels matisos estètics, l'exacta comprensió de l'esperit de l'obra i el coneixement suficient de la pròpia llengua per obtenir sense esforç, almenys aparent, la reproducció de tot el que es descobreix en l'obra traduïda. No és cosa gaire corrent. No obstant això, el poeta català que el convencé totalment no va ser Riba, sinó Josep Maria de Sagarra, a qui va dedicar un article a la publicitat el 9 de desembre de 1921. Cito, quan un poc fatigats de poetes de l'hora actual, de poetes de llur temps, que satisfan les aspiracions de l'època, etc., etc., ens plau lliurar-nos a una poesia menys actual, però més pura, potser. Llegim l'obra de Josep Maria de Sagarra, poeta del Renaixement, nat a Barcelona l'any 1894. La vessant intensament antiavantguardista de Creixells la comentarem amb més profunditat un cop l'autor examini obres de l'expressionisme alemany. De moment, ens sembla prou notable el comentari creixellià sobre la natura culturalitzada. Cito. S'ha dit que en la poesia de Josep Maria de Sagarra, la natura i les forces físiques hi eren presents immediatament, com si l'art i el poeta desapareguessin. Entenem-nos. Aquesta és, en efecte, la impressió que produeixen els versos d'en Sagarra. Però no perquè en Sagarra representi la natura tal com és, o els homes tal com són, sinó perquè, com diu Schiller, i ha citat sovint amb justesa Xenius, l'art del poeta, fingint respectar la natura, en realitat li fa força i crea així una segona natura que l'espectador arriba a considerar com la natura real. Això és el que has explicat. Però aquesta segona natura és cultural, llibresca, ha nascut a la cambra de l'escriptor. Dos anys després, durant l'hivern de 1923, Creixells insistiria en aquestes idees. L'amor de la natura que expressa Hölderlin és el de l'Empèdocles llegendari que es llença pel cràter de l'Etna. Aquell altre amor de la natura més simple i alhora extraordinàriament més complicat que es mostra quan ens posem la mà al front per guaitar unes quantes feixes retallades en una vall assolellada, algú ha dit que no sap adjectivar Creixells. Jo no ho sé. No, després de llegir això, no posaria la mà al foc. Li és totalment estrany. Indubtablement rellevant és l'article de Creixells dedicat a Joan Salvat Papasseit, La mà trencada, 1 de novembre de 1924, el text que marca el punt de màxima acceptació de les avantguardes estètiques en Creixells. En el punt següent veurem com Creixell desmunta l'expressionisme alemany i se'n riu del mal gust dels autors i el públic germànics. Ja veurem també que el nostre autor no només se'n reia d'algunes literatures contemporànies, sinó que també ridiculitzava figures tan consolidades com Voltaire o Miquel dels Sants Oliver. La pregunta, doncs, seria la següent. Per què Salvat Papasseit sí i Wedekind Oscryer no? La resposta ens la porta Creixell mateix. La visió del món de Salvat Papasseit és finament humanitzada. Jo diria que la visió de Salvat Papasseit és una visió obliqua del món, visió que és condicionada probablement pel seu estat físic. En el poeta hi ha una emoció que no contradiu el sentit universal en què ha de basar-se l'obra artística. Cito un altre cop. I és que el subjectivisme de la poesia de Salvat Papasseit, en els moments de màxima altura, té aquella qualitat divina de la bona poesia lírica, la combinació del màxim de subjectivitat amb el mínim d'individualitat. No hi ha cap crític català del moment que parli amb aquestes categories. Cap, absolutament cap. L'única cosa que hi ha comparable a Espanya és Ortega i Gasset. Dic comparable, perquè llegia menys Ortega i Gasset. Quan parla de novel·les, està parlant de Stendhal, de Dostoyevsky i novel·les de tercera fila. O sigui, aquí en sabia més Creixell de novel·la. Qualitat divina? És realment Creixell el furibund antiidealista qui escriu això? Però no dura gaire l'abandonament místic de l'autor. Cal destacar que l'habilitat indiscutible del filòsof serveix en aquests articles per bastir una crítica extremadament complexa i precisa. Cito. La característica del seu subjectivisme és tant que fàcilment arriba als altres subjectes. El lèxic de la teoria del coneixement aplicat al comentari literari és una de les principals aportacions del corpus crític creixellà. Salvat Papasseit, per tant, no queia en el classicisme fred i impersonal de moltes obres franceses i alemanyes, i tampoc en el cerebralisme dels expressionistes. Combinava el futurisme amb el tradicionalisme, i d'aquesta mixtura n'extreia una línia mestra. Cito, els versos millors de Salvat Papasseit es troben entre les coses de contingut més futurista. La lliçó és que no sempre l'adopció de fórmules determinades porta al classicisme, i que l'adopció de formes tradicionals pot no sols no acostar el poeta a l'ideal clàssic, sinó apartar-lo d'ell. Jo crec que, parlo aquí en el text però em sembla que no tindré temps de llegir, jo crec que Creixell el que fa és una deconstrucció del classicisme. Diu, hem de tornar a Xenofont, hem de tornar a Homer, hem de tornar a Plató, però hem d'ignorar Charles Morras i hem d'ignorar Dors. És a dir, hem de ser classicistes sense el classicisme. Per tant, el que fa és una mena de protestantisme del classicisme. És a dir, el que ell fa és tornar a la font, és com tornar al cristianisme primitiu, però al classicisme primitiu, no? En un altre article imprescindible, la ressenya que va publicar a les 100 millors poesies catalanes, 5 de març de 1925, Creixells afirmà que cap poeta modern o contemporani havia aconseguit superar la intel·ligència d'Ausias Marc. Però en aquest article diu coses molt més grosses. Parlant amb un amateur, com sempre en aquest article, diré que el gust per... Això és de Creixells, eh? Diré que el gust per la retòrica que caracteritza la poesia mallorquina em repel·leix instantàniament. Déu-n'hi-do. Certs trucs retòrics elementals, com les repeticions, els epítets purament quantitatius i de tòpic literari, són usats ad hoc pels més grans poetes mallorquins. Sortia aquí el jove iconoclasta i futurista, però no per malparlar de l'herència romàntica, sinó per desemmascarar aquell fals classicisme dogmàtic que tant l'irritava. Criticar tan durament l'escola mallorquina significava atacar figures tan canòniques com Joan Alcover o Costa i Llobera. Però no van ser aquests els que van rebre més. Cito un altre cop. Quan arribem a un poeta de segon ordre, com Miquel dels Sants Oliver, són tan importants aquests elements de construcció poètica que impedeixen de veure darrere d'ells les altres qualitats. En aquesta crítica de l'escola mallorquina cal contextualitzar-la en la lluita constant de Creixells per redefinir la relació entre l'escriptor contemporani i la tradició clàssica. Redefinició que havia desenvolupat anteriorment en els seus atacs algunes formes de literatura franceses i alemanyes, com veurem a continuació. Joan Creixells i la literatura alemanya. Norbert Bilbeny va explicar com va anar a parar Creixells a Alemanya i per què. L'any 20, a 24 anys, escriu per la publicitat des d'Alemanya els primers articles d'economia i finances, malgrat que hi fou enviat com a corresponsal de notícies polítiques. Doblement desobeir, car compartia l'economia amb la filosofia. L'any 21, en negar-li la Junta d'Ampliació d'Estudios de Madrid una pensió per estudiar filosofia a Anglaterra, Creixells decideix preparar-se per a les oposicions al càrrec de cap municipal d'estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, certament Alemanya va fer el que li va venir de gust. No va parar de llegir poesia i novel·les, freqüentar els teatres i s'informar molt bé sobre el moviment expressionista. D'aquells articles que el filòsof va anar enviant a la publicitat, un dels més densos va ser Teatro Expressionista, 24 del 5 de 1920, que ens permet accedir a les opinions que servava Creixells respecte a l'avantguardisme. En realitat es tracta de la ressenya teatral d'una sessió del Teatre de Càmera del Deutsches Theater, que dirigia Max Reinhardt. L'obra representava era Mann, del veterà expressionista Lothar Schreier. Creixells va seure a la butaca. Això és molt bo, això aquí em vaig divertir molt, vaig dir, t'estimo, Creixells. Creixells va seure a la butaca. Es va aixecar el taló i van aparèixer un home i una dona disfressats amb cubs i triangles de colors, ballant i cridant en un idioma inintel·ligible. Clar, Creixells allà dient, què és això? Clar, Creixells era català, és a dir, veia, anava a les representacions de Zorrilla, de Calderón, i clar, li posen això davant. La sessió acaba mitja hora abans del que era previst, però el públic no se'n va perquè encara no és hora de dinar. Creixells es pregunta per què no protesta ningú. Un home que sembla un professor s'aixeca i va a buscar Schreier, l'autor, perquè li expliqui l'obra. Li diu que no ha entès res. Schreier li explica que en la seva obra cal apreciar la bellesa pura dels colors i les formes en moviment. El públic accepta l'explicació i se'n va. Creixells, demolidor, el crític literari més mordaç de l'època, potser només superat pel sempre escèptic Pla, escriu, cito, un público meridional hubiera protestado los dos minutos de empezar la obra. El público alemán la aguanta con una paciencia maravillosa hasta el final, soporta unas cuantas groserías y se marcha. Esto no hay que atribuirlo exclusivamente a espesor de epidermis o a miopía para las tomaduras de pelo. Hay algo más profundo que todo esto, y es que el alemán raramente hace uso de esa facultad que se llama el sentido común, que distingue directa e inmediatamente en las cosas aceptables de las inaceptables, las razonables de las absurdas. S'obren els comentaris. És a dir, rebuig explícit i total de l'expressionisme alemany. Les prevencions es repeteixen a Wedekind, la publicitat 18 del 8 de 1920, i la moral en Wedekind, la publicitat 25 del 8 de 1920, on aquesta vegada Creixells carrega contra aquest escriptor expressionista de Hannover. En el primer dels articles, l'autor ens explica com creu Wedekind que el teatre ha d'abandonar la cultura literària per estimular el públic més illetrat i acostar-se a la natura. Però el que aconsegueix, segons Creixells, és justament el contrari. Construir una obra radicalment llibresca que no té res a veure amb la natura. I és que, és clar, els expressionistes havien abandonat Aristòtil. Quina diferència amb el que anava escrivint José Ortega y Gasset, 13 anys més gran que Creixells, sobre les noves estètiques. Ortega no era un home tan irònic com el filòsof català i estava disposat a anar més enllà del sentit comú per a veure què podien aportar les investigacions dels abrandats. La seva acceptació de la plasticitat pura, en la qual s'ha desmaterialitzat el personatge literari, expressada en el cèlebre assaig Elogio del Murciélago, contrasta vivament amb les burles de l'autor de Barcelona. Creixells, per tant, no era un pensador obert a l'experimentalisme agosarat en teatre. No obstant això, no era un crític tancat als gèneres menors, característica que compartim els futuristes. Esdeveniments teatrals, la publicitat 1 d'abril de 1923, comenta amb certa complaença l'opereta vianesa Madame Pompadour, tot i que no pot aguantar la temptació d'escriure unes línies carregades d'ironia. Ja veurem com Creixells deconstrueix el classicisme. Aquesta vegada la Diana de les sagetes és el moviment romàntic alemany. Cito, l'opereta vienesa està en aquell punt de tronat que els romàntics ens enterneix tant i tant. No hi ha res més vell que un aeroplà de 1911, diuen els futuristes. Però això, justament, un aeroplà de 1911 és la cosa més entendridora del món. El Renaixement descobrí el clàssic. El romanticisme s'emociona amb el vell, amb la història, l'emoció infinita de les coses massa polsoses per a ésser actuals, massa poc reculades per a figurar amb tots els honors dintre de la història. A l'article El teatre de Berlín, 24 de desembre de 1922, el nostre autor se'n riu una mica dels prussians i no es deixa enlluernar per la modernitat evident dels postulats que observa Alemanya, la qual cosa no vol pas dir que no encopsi la importància i no ho expressi. Aquesta ridiculització dels prussians, jo ara estic treballant en un llibre que parla de la liadofília i la germanofília desenvolupada a Espanya i a Catalunya entre 1914 i 1918. I estic descobrint algunes coses. Per exemple, que la liadofília és anterior a la Primera Guerra Mundial, la qual cosa és impossible. Però, si un agafa les cròniques de Julio Camba de 1912, resulta que allà ja hi ha propaganda antiprussiana. Si un agafa cròniques de Joaquín Costa, allà ja hi ha propaganda antiprussiana. Per què? Perquè Bismarck va intentar prendre a Espanya les Carolines. I aquí va haver unes manifestacions on es va canonitzar una imatge del prussià com un senyor, per exemple, que li creixia una banya natural que és el pinxo dels cascos de l'exèrcit prussià. És a dir, tots aquests elements d'ironia i de canonització de com havia de ser el prussià ja estaven a la cultura espanyola i catalana. Ho dic perquè aquesta ridiculització d'Alemanya, feta per Crexells, té a veure amb uns prejudicis que ja hi eren, sobretot a partir de 1914-15. Sí, gràcies. El papelito, inevitable. L'origen d'aquest text, el Teatre Berlín, el que em sembla més rellevant és la crítica de l'escenografia minimalista. Cito, l'originalitat de Gessner consisteix en presentar les obres amb la més gran simplicitat. A Crexells li sembla bé la racionalització avantguardista de l'escena, però alerta contra l'excessiva hieratització dels actors i de la simplificació esterilitzadora. No es deixa enlluernar per la novetat i aplica la lent irònica. A vegades al teatre alemany li sembla un joc absurd de senyors i senyores que pugen i baixen contínuament d'una escala, l'únic element de l'escena. Sembla partidari d'un context suggerit acompanyat d'una interpretació amb caliu, que és el que feia Unamuno, curiosament. I és que una de les principals i més meritòries tasques que va dur a terme Crexells va ser el desmantellament del classicisme a partir dels mateixos clàssics. Però el nostre autor, cito, Racent és més clàssic que Eurípides, per afegir després, pitjor per en Racent. Bé, m'hauria quedat parlar de Chesterton i la paradoxa, de Shakespeare com a paradigma de l'obra completa que ha superat el classicisme.
Però podrà aparèixer en l'escrit.
Anar a parlar d'ell, estarà a l'escrit, i a més en parlarà la Montserrat Jofresa, que hi retrobo després de 10 anys, perquè era la meva professora de Logos i Sofia. I res més, i moltes gràcies per haver-me escoltat.
Doncs el tercer, aprendre la paraula serà en Damià Verdera, que tocarà tema molt endinsat ja en el que ha plantejat també en Joan Cuscó, oi?
Certament.
Es titula Sobre l'objectivitat de l'obra d'art, una lectura perspectivista i integracionista. Gràcies.
Bé, bona tarda a tothom i gràcies a la Càtedra Ferrater Mora per convidar-me a aquest magnífic simposi sobre l'obra de Joan Crexells. L'any 1921, Joan Crexells va dedicar una bateria de 4 articles a la revista La Publicitat sota el títol L'objectivitat de l'obra d'art, tal com ja ha comentat el doctor Joan Cuscó. En aquests articles, Crexells no només planteja problemes clàssics de l'estètica filosòfica, sinó que esbossa tota una teoria de la realitat que li permet tractar aquests problemes. Concretament, el problema de l'estatus ontològic de la bellesa, o de la idea de bellesa, que en el cas de Crexells és el mateix. Així, en aquell escrit, l'autor esbossa la seva pròpia ontologia per respondre a preguntes com ara: és objectiva la bellesa? És, per contra, subjectiva? Té realitat una obra d'art? Per a Crexells, la realitat la formen els objectes i els subjectes, i per tant, les ciències qualificades per atribuir o no atribuir realitat a les coses són la física i la psicologia. No només són reals, doncs, o bé aquells objectes, de què ens parla la física, o bé aquells subjectes i continguts mentals d'aquests subjectes de què ens parla la psicologia. Ara bé, vistes així les coses, quina realitat té una obra d'art? O el que és el mateix, quina realitat té la bellesa? Si acceptem que la realitat de la bellesa és objectiva, aleshores ens trobem en una antinòmia, cito Crexells. D'una banda, una convicció íntima, irrefutable, ens afirma amb tota seguretat que palaus i estàtues i sinfonies són quelcom de real i objectiu. De l'altra banda, un raonament científic, en aparença perfectament correcte, exclou del camp del que és verament real tots els elements de què aquestes obres d'art es composen. Final de la citació. Com que la física és incapaç de resoldre el problema de la bellesa, aleshores hem d'acudir a la psicologia perquè la bellesa, aquella aparença de les aparences, té una absoluta realitat, tan bon punt no la considerem quelcom d'objectiu, sinó com el sentiment subjectiu de bellesa. Des d'aquest punt de vista, la bellesa serà una realitat únicament subjectiva, això és, tindrà realitat mental, i aquesta és la posició dominant en els llibres d'estètica dels anys 20, segons Crexells. Ara bé, si la bellesa té únicament realitat mental, aleshores és simplement capacitat de produir un sentiment agradable. Si acceptem això, se'ns plantegen tota una sèrie de problemes irresolubles derivats de les afirmacions fetes prèviament. A. L'existència de l'obra d'art s'interromp tan bon punt no hi ha ningú que la frueixi. B. L'obra d'art és distinta per als diversos individus i distinta en els diversos temps en què un individu la contempla. I C. La bellesa de l'obra d'art és relativa al subjecte que la percep. Per superar aquestes dificultats derivades del subjectivisme o psicologisme moderns, Carcells fa notar que existeix un sentiment que, malgrat ser subjectiu, anuncia una qualitat objectiva, una veritat. Aquest sentiment és el sentiment d'evidència, i Carcells afirma que de la mateixa manera que hi ha una evidència lògica, també n'hi ha una d'estètica. Ara bé, si acceptem que el sentiment estètic no fa sinó anunciar la presència en l'objecte de la qualitat anomenada bellesa, tornarem a tenir dificultats, ja que la física no troba en els objectes que estudia i que composen la realitat els objectes que anomenem obres d'art. Arribats a aquest atzucac, Carcells fa la distinció clau per entendre la seva proposta, la distinció entre objectivitat i realitat. Segons l'autor, hi ha objectes que, si bé no tenen res de subjectius, tampoc no són reals, però sí objectius, per exemple, els números. Per tant, en l'ontologia que esbossa l'autor, una ontologia d'inspiració platònica, hi hauria d'una banda tot allò real, els objectes de què tracta la física i els subjectes de què tracta la psicologia, i de l'altra tot allò ideal. L'obra d'art, doncs, igual que els números, seria objectiva, per bé que no seria real. Els elements sensuals de l'obra d'art, ens diu Carcells, aquells elements que composen el món del sentit comú i que, per tant, no formen part ni de la física ni de la psicologia, pertanyarien a l'ordre de les quasi-realitats. L'element bellesa, en canvi, consubstancial a l'obra d'art, pertanyaria a l'ordre dels objectes ideals. Resumint, Carcells proposa una ontologia en què l'ordre del real, format pels objectes de la física, els subjectes de la psicologia i els objectes que composen el món del sentit comú, les quasi-realitats, resta separat de l'ordre ideal. Al seu torn, en l'ordre ideal, s'hi troben els objectes ideals, com ara els números, les utopies, les construccions absurdes o la idea de bellesa. Partint d'aquestes premisses ontològico-epistemològiques, Carcells pot afirmar que la bellesa és una idea de la qual participen certes quasi-realitats. I com a idea que és, mai no és creada, sinó descoberta. La conseqüència més rellevant d'aquesta posició és que la ciència estètica, a més de ser clarament objectivista, no pot ser una ciència a posteriori, sinó que ha de ser a priori. Acceptem, doncs, l'orientació objectivista i a priorista que proposa Carcells a l'hora de tractar el problema de l'estatus ontològic de la bellesa, així com la idea d'adscripció platònica que la bellesa no es crea, sinó que es descobreix. Acceptem-ho tot això. Ara bé, un cop ho hem acceptat, un cop hem acceptat que la idea de bellesa és, com els números, un objecte ideal, aleshores ens adonem que la proposta de Carcells té molts problemes a l'hora d'explicar o justificar les múltiples variants històrico-culturals de la idea de bellesa. És que potser només hi ha una idea de bellesa verdadera, i en el cas que només n'hi hagi una, com podem saber quina és? I encara dues preguntes més. Quina cultura ha estat capaç de descobrir la idea de bellesa més verdadera? I dins una mateixa cultura? Quina etapa històrica ha estat la més fidel a la verdadera bellesa? Amb un enfocament només objectivista i a priorista del problema, és a dir, un enfocament platònic, totes aquestes preguntes no poden tenir una resposta satisfactòria, ja que l'estètica, tot i gaudir del mateix estatus ontològic que les matemàtiques, està molt lluny de ser tan universal com els números. Ens tornem a trobar, doncs, en un carreró sense sortida. Si acceptem que la ciència estètica és objectivista i a priorista, aleshores no podrem explicar les múltiples variants historico-culturals de la idea de la bellesa, tal com ja li passava a Plató. Si per contra acceptem que és subjectivista i a posteriori, se'ns plantejaran els problemes irresolubles que ja hem esmentat abans. Arribats aquí, nosaltres, arribats aquí, que és el que diu Carcells en els articles sobre l'objectivitat de l'obra d'art, Arribats aquí, doncs, nosaltres defensarem que és possible explicar les variants i canvis històrico-culturals de la idea de bellesa sense haver d'abandonar les premisses objectivistes i aprioristes de Creixells. Ara bé, per fer-ho, ens caldrà completar, i deixem això de completar entre cometes, d'una banda, ens caldrà completar d'una banda l'epistemologia i l'ontologia de Creixells amb l'integracionisme de Ferrater Mora i de l'altra amb el perspectivisme d'Ortega i Gasset. Pel que fa a l'integracionisme de Ferrater Mora, si l'entenem com un mètode d'integrar conceptes, que és tal com el va concebre l'autor, aleshores ens serà útil per comprendre les diferències entre la idea de bellesa i els números, encara que tots dos comparteixin un mateix estatus ontològic, a saber, el dels objectes ideals. Al conjunt d'aquests objectes ideals, podem aplicar-li els conceptes límit, els conceptes límits d'idealitat i realitat, sempre tenint en compte que tals conceptes A són contraposats i, alhora, complementaris, és a dir, un no pot existir sense l'altre, i bé, no són objectes reals ni ideals en si mateixos, sinó que els conceptes límits són constructes epistemològics que ens serveixen per entendre el nivell d'idealitat i, en conseqüència, el nivell de realitat dels objectes que estan ordenats en la seva confluència, els que queden entremig. Així, si prenem com a conceptes límits els conceptes d'idealitat i realitat, els números serien els objectes ideals que més s'aproximarien al pol de la idealitat, ja que amb prou feines varien al llarg de la història i de les diferents cultures. D'altra banda, la idea de bellesa, com que a diferència dels números varia molt al llarg de la història i de les diferents cultures, segurament pel fet que gairebé sempre està vinculada a algun objecte material, tot i ser ella un objecte ideal, aleshores, doncs, la idea de bellesa seria l'objecte ideal que més s'allunyaria del pol de la idealitat. I en la mesura que se n'allunyés, s'aproparia al pol contraposat i complementari, el de la realitat. Vistes així les coses, encara que la ciència estètica sigui, com les matemàtiques, una ciència objectivista i apriorística, tindria com a objecte d'estudi un objecte ideal, la idealitat del qual seria minsa o mínima en comparació amb la idealitat d'altres objectes ideals com ara els números. Obro un parèntesi. Cal remarcar el fet que la idealitat de la bellesa no té per si mateixa una idealitat minsa o mínima, sinó que el seu nivell d'idealitat estarà sempre en relació amb la resta d'objectes que es troben en la confluència dels conceptes límits de realitat i idealitat. Tanco parèntesi. No hi hauria, doncs, una única idea de bellesa, tampoc no n'hi hauria un nombre infinit, sinó que n'hi hauria moltes i diverses, per bé que no s'exclourien entre si. La idea de bellesa, o les idees de bellesa, més ben dit, igual que els números, no seria creada per ningú, sinó que seria descoberta. I és en aquest procés de descobriment en què intervindria el perspectivisme. És a dir, al llarg de la història de la humanitat, cada cultura o civilització revelaria, mitjançant alguns individus, una perspectiva de la totalitat dels objectes ideals. Així, de la mateixa manera que en un determinat moment de la història una cultura o civilització va descobrir el número zero, per exemple, o els números fractals, també s'han anat descobrint, revelant, diverses idees de bellesa. Cada nova cultura o civilització, doncs, revelaria una perspectiva de la totalitat dels objectes ideals, i cada perspectiva seria verdadera i absoluta en si mateixa, per bé que incompleta. I com que aquesta revelació tindria lloc en la història, la suma de visions i perspectives de les diferents cultures aniria confegint el mapa dels objectes ideals, des de les idees estètiques fins als números. Aquesta seria, doncs, la lectura perspectivista i integracionista de la teoria estètica de Joan Creixells, una teoria que, partint de premisses objectivistes i apriorístiques, podria explicar, a través de les aportacions esmentades, les múltiples variants historico-culturals de la idea de bellesa. Finalment, i havent dit tot el que hem dit, cal que ens preguntem si una hipotètica suma de la totalitat de les perspectives històrico-culturals coincidiria amb la totalitat dels objectes ideals. Cal que ens ho preguntem. No m'atreveixo a dir si Joan Crexells, en el cas que hagués subscrit tot el que hem dit fins ara, hauria respost afirmativament o negativament a aquesta pregunta. Això no obstant, la seva proposta estètico-filosòfica és prou estimulant com per continuar fent via sense renunciar als seus pressupòsits bàsics, objectivistes i aprioristes. Així doncs, considerem que una hipotètica suma de la totalitat de les perspectives històrico-culturals no podria coincidir amb la totalitat dels objectes ideals. I no podria fer-ho per dos motius. En primer lloc, perquè mai no podrem estar segurs, mai no tindrem la certesa absoluta de si ens queda quelcom per conèixer, per més experiència i perspectives que hàgim acumulat al llarg de la història. I en segon lloc, perquè una hipotètica suma de perspectives no seria la totalitat o la perspectiva, sinó que continuaria sent una perspectiva, tal vegada menys incompleta que les altres, però seria una perspectiva al capdavall. El fet que hi hagi objectes ideals, com els números, les idees estètiques o les utopies, vol dir que tals objectes, en tant que ideals, no tenen realitat o no participen de la realitat fins que el nostre coneixement els descobreix, els revela o els actualitza, deixem-ho entre cometes. En aquest sentit, el perspectivisme no és només epistemològic, és a dir, no és que hi hagi uns objectes ideals que esperen passivament a ser coneguts per nosaltres, independentment de les nostres coordenades espaciotemporals i socioculturals, sinó que el perspectivisme és ontològic, és a dir, el procés de revelació o descobriment dels objectes ideals, adscrit sempre a unes coordenades socioculturals i espaciotemporals concretes, ja forma part de la realitat, o més ben dit, ell mateix és la realitat. O diguem-ho diferent, l'existència d'un objecte ideal sempre estarà lligada al moment històric del descobriment de tal objecte i a la cultura que l'ha revelat, per bé que un cop fet el descobriment, d'altres cultures i d'altres temps històrics se'n puguin beneficiar i fins i tot oblidar-ne l'origen. En definitiva, i ho deixaré aquí, un objecte ideal només té realitat o participa de la realitat quan hi ha una cultura, una civilització, un individu o un grup d'individus que el descobreix, i en la mesura que una cultura, una civilització, un individu o un grup d'individus no és sinó una perspectiva, el perspectivisme aplicat a la teoria estètica no pot ser només epistemològic, sinó que ha de ser també ontològic. Gràcies.
Moltes gràcies. Has estalviat un parell de minuts, cosa que s'agraeix molt. I ara tindrà la paraula l'amic Conrad Vilanou, que ens parlarà de Joan Crexells i l'esport. 20 minuts,
gràcies. Bona tarda, gràcies, Josep Maria, per l'oportunitat. Un pedagog que estigui en un ambient filosòfic, una ciència menor.
És un pedagog especial.
Sí, però ja saps allò de la filosofia, dues filles, una tonta i una boixa. Doncs jo sóc els de la tonta. I he agafat un tema menor com és el de l'esport, tot i que hi ha gent aquí a la sala, la doctora Jofresa, amb algun article sobre la polis de Joan Crexells, ja s'hi va dedicar, si més no, a les gloses esportives de Crexells, que algunes van quedar recollides i d'aquest és el punt de partença amb el llibre La història a l'inrevés, aquell que va publicar l'Armand Carabent sota aquelles sigles d'AC. I per tant, doncs, Crexells, a banda d'altres coses, va ser esportista. Jo no sé si jugo, si practicava algun esport, això encara no és veritat, però que li agradava l'esport segur, i que li agradava el futbol també, i que era del Barça també, que eren condicions prèvies perquè jo m'afeccionés a fer aquesta comunicació. Melcior Font, en la seva biografia, diu que en un moment, diu que tenia el sentit pairal, A més, el futbol, que és un esport de pagesos, i no el bàsquet, que és una cosa pragmàtica, americana, inventada pels luterans de l'IMCA. Sigui el que sigui, diu amb el seu font. Ho sento, a Girona el bàsquet ha anat malament, el futbol ara s'aguanta, tot i que ho he fet fora l'entrenador aquesta setmana. El sentit pairal era en ell tan viu, dic Melcio Font, escriu la biografia l'any següent de la mort, per tant és molt proper. Diu que li encengui en els darrers temps una nova afició sincera i noble, la del futbol. Posava, és clar, en el guany on la pèrdua dels partits interessos més purs i més alts. Una anècdota de la seva darrera estada a Anglaterra ens ho diria. Una tarda anglesa de les més grises amb boira i pluja imminent veia un partit de futbol no menys gris també. El joc no solia gens d'apassionar ni d'interessar als espectadors. Creixer i trobar aviat la solució per a no ensopir-se. Veus aquells, digué la muller, mostrant-li els 11 més coratjosos, doncs suposem que són el Barcelona. Diu, seguim ara el seu joc. Per tant, aquí plantejaria jo en tres moments. El primer és aquesta vella polèmica que ha sortit en alguns moments aquesta tarda entre Berlín i Londres, entre la cultura germànica i la cultura anglesa, l'anglofília, la germanofília. Jo crec que no interessa en demostrar que Creixell no era germanòfil, perquè suposo que això sempre va al debe i mai va a l'haver. Però jo crec que era germanòfil, ja li he dit particularment a en Javier Serra, i em sembla que aquest criteri doncs està, si més no, pot estar recolzat, si més no, per l'opinió de Melcio Font en la biografia de Creixell, dit que la va escriure el 27, vol dir de primera mà, no com nosaltres o com jo, i a tanta distància que vés a saber. En qualsevol cas, diu, tota la seva obra, Melcio Font, revista de Catalunya, testimonieixi la profunda admiració que sentia per l'Alemanya de l'art i del saber. L'alemany mitjà l'encisava també pel culte a l'especialització de les coses de quotidianitat pràctica. Sobre aquesta base i aquesta visió, jo aquí inclús faria una espècie doncs, de dir si probablement darrere la cultura prussiana i una cultura espartana i una cultura d'infanteria i una cultura doncs, pedagògica del gimnàsium, amb tot el que representa, i davant de l'anglofília hi podríem trobar una exaltació de l'educació britànica exaltada per Thomas Arnold a rugby i per tant en tota l'era del gentleman i l'educació doncs, que va tant i va influir en Coubertin i en els Jocs Olímpics, malgrat això jo crec que ell, quan pensa i escriu pensa en Catalunya i en alguns moments fa l'efecte que la situa no només, dic exclusivament, però sí també, si més no fragmentàriament, sota el deixant alemany. Probablement perquè Alemanya tenia, abans de la guerra del 14, avui s'ho imagina, una idea de comunitat molt més forta que els anglesos. Al cap i a la fi, els anglesos, ell els veu com una enredada. I per tant, això fa que precisament Pla, amb el seu homenot, es passi tot l'homenot anar discrepant sobre aquesta doble visió. Per tant, Berlín i Londres són molt més que dues ciutats. Així doncs, Creixell i Pla discrepen sobre la cultura britànica. Creixell mostra una certa simpatia per Alemanya, mentre que Pla surt en defensa de la tradició britànica. El punt de fricció no salta que Creixell distingeix entre l'elit anglesa, representada per l'ambient universitari, que contrasta amb la pobresa del poble. Si els primers, els gentlemans, practiquen esport, els segons es limiten a l'assistència als espectacles esportius, la qual cosa xoca amb la idea de que Creixell té de l'esport, segon havia expressat a la publicitat. En escriure, després de reconèixer que era un apassionat a l'esport, que l'esport s'ha fet per no contemplar-lo, sinó per practicar-lo. Aquesta tesi de fons està doncs, al rerefons de Creixell. La paradoxa que destapa Pla és ben evident. Com s'explica l'admiració que mostra Creixell pels professors britànics, que com Pearson tenen en un racó del seu despatx els instruments per jugar al golf, si resulta que el país, globalment considerat, és una enredada. La seva teoria d'Anglaterra com una enredada, però en possessió de la minoria més selecta del món, és una delirant bufonada. Creixell s'havia dit que era una enredada amb una carta adreçada a Carles Riba, segons recull Melcior, fragmentàriament Melcior Font, per tant jo l'he utilitzat amb una font indirecta. En la seva argumentació, Pla afegeix que elit i massa no es poden separar, perquè senzillament són la mateixa cosa, veient per conseqüent que els dos amics difereixen en la seva impressió anglesa i londinenca. Si pel barceloní, per Creixell, Anglaterra és una enredada, per l'empordanès va servir perquè pogués, i així acaba el seu manot, destruir tot els gèrmens de sublimitat gratuïts que com a llatí portàvem al meu interior. Va ser una espècie de vacuna. Probablement el que va succeir és que Creixell va quedar un xic admirallat per la potència cultural i científica del poble germànic, bo i mostrant simpaties per un país que vivia un estat de postració, amb una política agitada i una precarietat econòmica extraordinària, sense oblidar l'ocupació del seu territori per tropes estrangeres. Els soldats alemanys havien de saludar els soldats francesos, cosa que ell no acaba d'entendre que els alemanys tolerin i acceptin, i amb la imposició d'unes reparacions bèl·liques impossibles de satisfer. Davant d'aquella Alemanya, derrotada, i que com Catalunya encara es troba per fer, Anglaterra apareix en la seva maduresa i plenitud com un imperi reformat i consolidat. Amb una crònica de l'any 23, Creixell manifesta que a Alemanya, durant anys i anys, l'ideal ha estat la unitat de conjunt, i és aquesta idea de unitat de conjunt, jo crec, el que li atrau. Sense forçar massa les coses, sembla que es pot dir que aquesta polèmica, les relacions Creixell-Pla, palesa de manera tardívola el que aquí es deia sobre l'anglofília, els anglòfils i, per una altra banda, doncs, els germanòfils. Si Atenes reflectia aquella ànima ciutadana, aquell esperit ideal que representa un conjunt més o menys harmònic, idealitzat com sempre, els hiatus entre els dos grups, dirigents i massa dels anglesos, el porta a declarar, amb aquella carta dirigida a Carles Riba, que Londres és una enredada, és pobre, pobre, pobre. Quan un home s'està a Londres una temporada, s'adona de quin país ideal devia ser l'Alemanya abans de la guerra. Com diuen, jo sí que era un país, no jo. Quina classe mitja tan poderosa i benestant tenia Alemanya abans del 14. Aquí la classe mitja és, em sembla, molt més pobra que Alemanya. Llavors, i aquí vaig a més és un tema menor, el de l'esport, llavors aquí ell comenta una enmig d'aquesta Alemanya convulsa l'any 20, assisteix amb una manifestació que el queda garratibat, diu, a Bernheim, però no, les dues manifestacions són homogènies, 8 de juny del 20. Niños con trajes uniformados las abren, luego siguen jóvenes con jersey y pantalones cortos, ves a saber si eran Van der Vogel, Auserrans, una sección de ciclistas masculina y otra femenina. Tot això le impressiona, però això passa a Berlín. Son las sociedades de esport de Berlín y llevan unos carteles que dicen queremos campos de juego, dadnos aire libre, pedimos que se abran los baños. Y nosotros, que en Barcelona no íbamos a hablar más que de sindicalismo, de Rusia, de si la segunda o la tercera internacional, pensamos por un momento, solo por un momento, que al final hemos hallado, oh sorpresa, un rincón de Europa tranquilo en que la gente se preocupa de la cultura física y pide campos de sport y aire libre y baños. Bé, els textos al voltant d'aquesta polèmica van tots en la mateixa línia. És evident que hi vol un accés directe als clàssics i també vol un accés directe a l'esport, no vol mediacions. Suposo que en tenia d'ors com una mediació. En lloc d'estudiar els clàssics, aquella famosa glossa que tothom quasi bé hem citat i he escoltat aquesta tarda en alguna ocasió, estudiem els predicadors del classicisme. I diu, i en lloc de fer gimnàstica, llegim els estudis sobre la conveniència de la gimnàstica. És a dir, que sempre la metàfora esportiva, jo crec que al darrere d'ell, vés a saber, jo aquí ho intueixo, devia haver, quan va arribar a Alemanya, veig que surt, cita bastant el Vilamòmic, vés a saber, aquella revista d'Antique, de Bernard Jäger, la paella la va portar un català a roure per ella, i per això la van traduir Xirau i Venceslau Roces a Mèxic, vés a saber si tot això forma part d'aquest univers, doncs en què hi havia un neoclassicisme, que naturalment després el nazisme i els Jocs Olímpics de Berlín del 36 en faran tota una literatura per la mà doncs, de l'Aliena Riefenstahl, perdó, però també del gran teòric de l'olimpisme alemany, doncs en Carl Diem, autor d'una magnífica història dels esports. Bé, sí, el que sigui en aquell context és cert que amb els diàlegs de Plató, en les traduccions que hi fa, no hi falta mai la referència esportiva. Amb una nota a peu de pàgina diu tots els atenesos importants anaven a les grans festes i els xocs a Olímpia. I en un altre moment doncs, comença a citar doncs, també Malakes, que tracta de la utilitat de l'ensenyament de la lluita armada, i anota l'important paper del païdor triba, que és doncs, tenir ordenació de la cura i de la vida. I en aquest sentit sempre hi ha la reminiscència que Plató probablement va anar als Jocs del Cisme, de l'Isma, allà a Corint, i que probablement va guanyar. Totes aquestes referències apareixen al seu univers. És un home que dialoga amb els clàssics, però dialoga també de l'esport. Bé, finalment el tema del fair play l'impressiona, el tema del joc noble, aquí he traduït fair play més que com a joc noble, no com a joc net. Per això probablement també vés a saber fins i Curtius també, que va venir a Barcelona convidat per en Girau al seminari de pedagogia, justament vés a saber. Curiosament els alemanys, al contrari del que ens podem imaginar, no agradaven els nazis, no eren amics de l'esport, al contrari del que gent, els manuals expliquen, perquè si un home és fort no pot fer esport, l'esport és dels febles, jo haig de fer esport perquè sóc feble, però el que és fort no. Oswald Spengler ho té claríssim quan escriu l'any 1936 als anys decisius que la pràctica de l'esport és cosa de gent feble i decadent. Per això els nazis, que ja es van trobar a la designació de Berlín, que van guanyar a Barcelona, no volien organitzar els Jocs Olímpics perquè els hi pensaven que allò era una cosa burgesa, humanista, que no tenia cap mena de sentit. Després hi van guanyar els diners i van organitzar els 36 els d'hivern i els d'estiu a Alemanya. Sigui el que sigui, això coincideix aquest ambient d'en Creixell amb un ambient on Barcelona l'esport era una cosa important. Els Jocs Olímpics de l'any 20 havien tingut lloc a Anvers. Abans aquí el professor Coderro ha citat l'Ovaina. Mercier és el que fa l'arenga als Jocs Olímpics d'Anvers, i bé, és la, com la santificació per part de l'Església Catòlica de que l'esport, o sigui, es pot ser catòlic, luterà i fer esport ja se sabia des de l'IMSIA, però el que no se sabia que es podia ser catòlic i fer esport. Bé, des de Mercier també, perquè els Jocs Olímpics de l'any 20, clar, és clar, els Jocs Olímpics de l'any 20 hi van els matrimonis Gamper, l'Elias i Juncosa, en García Alcina, els grans gimnastes, i va tothom perquè la idea és portar els Jocs Olímpics a Barcelona. I naturalment això amb les ruïnes d'Empúries i tota la, doncs, aquesta... A més, els gironins sempre heu anat moltes vegades a Anglaterra, eh? No és una cosa només els barcelonins. Jo aquí trobava aquí un en Frederic Rahola, que era un gran americanista, que també va fer un viatge a Anglaterra, Balmes també va anar-hi, i llavors no només el Catòlic i el Revival, sinó que, i el Gòtic Revival, sinó que també hi havia una tradició, perquè clar, el món de l'esport, vaja, i el primer club de futbol sabem que és gironí, no és barceloní, malauradament és el Palamós. No? Bé, segon punt, coses que són certes, no? I evidentment són certes, i ho dic clar, perquè no hi havia pedagògica, sí o no, perquè en Gaspar Mates va estudiar allà i després porta la pilota i comença a jugar, vull dir, una via pedagògica per entrar a l'esport. Bé, segon punt, aquesta descripció, i seré breu perquè si no el temps, i aquí sí que no em donaràs minuts afegits com el del futbol, l'àrbitre fa el que vol, sinó que aquí tu diràs punt o dos i s'ha acabat. Doncs bé, els del bàsquet això no passa perquè són americans i pragmàtics. El Creixell va descriure un partit, clar, els anglesos no li agraden perquè veu que els rics són rics i els pobres són pobres. I això i llavors va descriure, quan cop a poc ha arribat, escriu a la publicitat el 2 de gener una crònica que en diu Impressions de Londres, i és un partit de futbol que juga a l'Arsenal. I llavors fa una descripció, dissabte a la tarda, el sàbat, dels britànics, surten de treballar, se van a anglesa, jo dels nostres pares, i llavors el dissabte al migdia acaben de sortir de la feina. És una cosa trista. Veure un partit de futbol un dia així és una joia constant pels ulls, però és dissabte a la tarda, la gent surt del treball i corre al camp. Ell era apassionat per agafar el metro, en Creixell, jo també, i per tant, doncs, aquí també un altre punt de trobada. Diu, el diumenge és una gran ciutat, i llavors explica com la gent surt del metro. Sembla com si fos el mite de la caverna, com si fossin els esclaus, que llavors el patró, que en aquest cas és l'Arsenal, la fàbrica de canons, que encara doncs, ara volta, doncs dona un esport de patronatge pel divertiment, com si fos el país de Juvenal. Doncs bé, tot aquest context aquí apareix, és molt trista. Ell diu, i llavors clar, surt la banda de música, i llavors fa la banda de música, i diu, això és un ambient d'una tristesa i una pobresa, no té res que veure amb Wimbledon, en la famosa frase de Kipling, que diu, aquí doncs, pots guanyar o pots perdre, perquè tant la derrota com la victòria són dos grans traïdors. Aquí no hi ha gran literatura, aquí hi ha molta misèria. L'herba del camp és d'un verd fosc, és molt bonic, és un aspecte estètic. Diu, els jugadors de l'Arsenal porten jerseis vermells i pantalons blancs, abans com ara, eh? L'efecte d'aquestes taques i vermelles i blanques sobre el verd del camp és meravellós. I el partit, amic, avui és una cosa secundària. Per un modest caçador d'emocions, la caça d'avui és prou grossa. Bé, segons vaig entrar a la plaça del Chelsea, que no vaig saber trobar la de l'Arsenal, el partit va acabar 1-0, va guanyar l'Arsenal, ho dic jo, contra el Chelsea, hi havia 38.000 persones i aquest partit es devia jugar el dissabte 29 de desembre de 1923. Ara farà, doncs, 90 anys. Bé, sigui el que sigui, aquí explico, l'any 22 s'inaugura el Camp de les Corts, l'any 21 s'havia inaugurat l'Estadi Català i l'any 29 l'Estadi de Montjuïc, per el d'Estadi de la Fuixarda del 21, després a l'Estadi de les Corts i el 29. Per tant, ell això no ho acaba d'entendre, que la gent faci esport, sí, però que la gent s'assegui amb una butaca o a peu o d'empeus al camp del Chelsea o de l'Arsenal, perdó, això no ho acaba d'entendre. I llavors el tercer punt seria l'esport com a base d'una educació ideal. En l'hora de les consideracions pedagògiques, que és el tema que a mi m'interessa, Creixell va insistir en la dimensió formativa de l'esport. Això és una constant pels noucentistes, eh? Perquè és un signe de modernitat. Per això el manifest groc, en Dalí que més pinta jugadors, el Met Miravitlla jugant amb la samarra de la Unió Esportiva, doncs ve a dir prou sardanes, eh? I porta coble i vinga camps d'esport, és a dir, l'esport és modernitat en aquest sentit. Eh? Bé, educar els joves en l'esport perquè a cada moment de la vida actuïn amb aquella claretat i noblesa que anomena esportivitat. Vet aquí una noble finalitat moral de l'esport. I llavors, doncs, naturalment, el missatge, aquest model de l'Anglaterra, d'aquest batxillerat ideal que ell amb una glossa doncs, dibuixa, una glossa, ja s'ha manat la cosa ursiana, amb un article sobre el concepte enciclopèdic de la cultura de l'any 25, molt al final, i llavors diu, el meu batxillerat ideal consisteix en essència en tres coses, coneixement aprofundit de la llengua mare per tal de recobrar el nostre raonament, reconeixement de les llengües clàssiques i després la matemàtica. És un discurs platònic, naturalment platònic, on tot comença per la gimnàstica. Gimnàstica pel cos, música per l'ànima, aquí està reviscut. Ell el que busca és el cap i la fi, és a dir, aquesta ambivalència dels anglesos. Es queda amb l'educació, però de l'elit, però sap que això no arriba al poble i en canvi aspira molt més aquell esperit col·lectiu doncs, que té la cultura germànica. Bueno, jo seria qüestió d'eixir la conclusió, si així hi ha queden 3 minuts, eh? Doncs ja seré, bueno, o sigui, algun paràgraf. En suma, Creixell defensa que l'esport no és un fi en si mateix, perquè des de l'època dels Jocs Olímpics antics no ha estat mai, l'esport ha d'estar al servei de l'ideal moral i a més en concret d'una moral democràtica. I sempre la facècia del duc de Wellington, que la batalla de Waterloo es va guanyar als camps d'esports d'Eton. Això apareix en diversos dels seus escrits. A la vista del que diem, Creixell va saber perfilar una mena de cosmovisió en què trobem tres elements, la cultura clàssica, el gust pel rigor científic i el sentit liberal de la idea de formació, que es poden simbolitzar en les tres ciutats, Atenes, Berlín i Londres, tal volta a Barcelona, deslligada ara de l'opressió bursiana, havia de trobar en aquestes ciutats els referents sobre els quals construir una nova modernitat. Per bé que es va allunyar del seu mestre, fou un noucentista i va veure en la cultura i per tant en l'educació completa, esportiva, humanista i científica. Ell està en contra de que el batxillerat hi hagi saber, el que més important és l'entendre, per tant no la figura de l'especialista. I en l'esport està molt més a favor de la idea de l'atleta complet que no del campió. Per ell és més important tenir 5.000 persones que facin esport que en un campió, perquè això a la llarga serà el que serà profitós pel país. Si alguna cosa va quedar més enllà de la dissort i la diàspora, va ser un esperit esportiu, una manera d'entendre la vida i les coses que va marcar la generació noucentista. I jo diria, si se'm permet, que hi ha dues generacions noucentistes. Una laica, que representa la línia mediterranista, orsiana i fins i tot doncs, la del mateix Creixell, que va tenir unes honres fúnebres a l'acció francesa, i també fins i tot en la catòlica, perquè em fa l'efecte, aquesta tarda recordava el Congrés d'Apologètica de Vic de 1910, doncs com un punt de partida, perquè era el centenari del naixement de Balmes, d'aquesta renovació del catolicisme a casa nostra, jo crec que la Federació de Joves Cristians, dirigida per Albert Bonet i per Pere Tarrés, també va practicar l'esport. Però bé, això en qualsevol cas són figues d'un altre paner que deixarem per una altra ocasió. Gràcies.
Tots han sigut molt estrictes, perquè jo he sigut estricte. Aleshores, si hi ha alguna qüestió que es vulgui plantejar globalment, jo en tinc, si se'm permet, una, que en Joan Cuscó, i és L'emoció estètica, perquè del que has dit, se'n podria desprendre aquesta pregunta. L'emoció estètica depèn de coneixements científics? Perquè sembla que no hi pot haver estètica sense física, sense coneixements, eh? I tu has dit, doncs ara la física quàntica ja, eh? Avui dia ja era... És a dir, l'estat últim de la física. Però aleshores, però el que té emoció estètica, se suposa que aquest no deu haver de tenir coneixements científics, o sí? I si no, no hi ha emoció estètica.
No, això és molt clar. És a dir, i tot tornem a Debussy, que és el cas clar. Ell fa una música amb matemàtiques i oculta absolutament les matemàtiques, perquè el que importa és el final. I això creix ell, jo penso que és el que ell ha tingut en compte. La bellesa existeix perquè l'art sempre és significatiu. La bellesa és la significació que té l'art, que és el contingut, que és l'ànima. No és, per això diu, jo puc fer una forma perfecta i en canvi no em transmet res. No em puc quedar en la forma. Hi ha d'haver significació. Sempre hi ha significació. Jo penso que això és el que ell... O sigui, la bellesa és significació i la bellesa és el que em transmet aquesta ànima d'un art o no. No la forma, que hi és. Si no hi és, segurament no hi haurà significació. Clar. Perquè això és el que critica moltes vegades, totes les crítiques que ha llegit ell, que són demolidores. No? Jo penso que les crítiques teves, que és veritat el que fa, i jo penso que hi ha una frase que és quan parla de Salvat Papasseit i fa el resum de la seva filosofia, de totes les que has dit, jo només n'he tret una, de tot l'article, no? Que diu el màxim de subjectivitat amb el mínim d'individualitat. Això és l'art. Màxim de subjectivitat, però amb un mínim de l'artista. Però... És a dir, l'art no expressa els meus sentiments, perquè llavors és una cosa que no serveix. I penso que això és el resum de la filosofia d'aquest món tercer. I jo penso que és això, però no, és evident que l'emoció no ve per la forma, sinó que l'emoció ve perquè és l'art sempre significatiu. Una altra frase que diu, l'art sempre és significació. Si no tenim en compte això, no saltarem al següent àmbit. No? El que ell diu de la física és una altra cosa, jo penso que és el punt. I per això jo penso que no hem d'anar ni a Ferrater Mora ni a Ortega, perquè ens acabem fent uns lius, que és el que precisament ell intenta evitar. Diu, jo no puc fer filosofia sense saber el que diu la física de la realitat. Per tant, jo no puc parlar d'art sense saber el que diu les neurociències avui en dia. No puc parlar d'art sense saber què diu la física. Perquè puc dir bestieses. Puc dir coses que no són reals. Per tant, abans de fer res, haig de saber d'això. Després faré estètica, després faré filosofia, després faré crítica d'art. Però primer haig de partir d'aquí. Quan ell trenca amb la visió de Kant, no? És el mateix que la lògica, no? Diuen que la lògica s'acaba amb Aristòtil, no, es transforma en lògica matemàtica. Aleshores, si jo vull conèixer la visió de, vull ficar en pràctica si té raó o no té raó Creixells, vaig a veure els artistes que apliquen la matemàtica en l'art, a veure què passa, si això funciona o si això no funciona. No vaig a fer a buscar una altra teoria per justificar, no, vaig a veure si això que diu ell, que la lògica matemàtica permet que la significació es transmeti i sigui bellesa, funciona o no funciona. Ravel, Foguer, Debussy fan música matemàtica, absolutament matemàtica. Avui en dia el serialisme de Schoenberg és matemàtic, la sèrie de 12 sons està organitzada matemàticament, no hi ha altra manera. Funciona o no funciona? Hi ha música serialista que no funciona per enlloc i n'hi ha que sí. Per què? Perquè hi ha ànima, és l'ànima. El que està criticant constantment quan critica els alemanys, diu, és tan brut, que és el que fa Debussy amb Wagner, diu, l'orquestració de Wagner és magnífica però és bruta, no sento el so de cada instrument. I ell el que fa al PLS és netejar cada instrument perquè jo pugui sentir, perquè Debussy diu una cosa, quan la critiquen molt, diu, el meu art l'entendran els nens del segle XX. Avui sabem que la neurociència diu que, evidentment, la música t'entra pels sons i d'aquí trauràs les idees abstractes. La música entra pels sons, però no són sons. D'aquí neix una idea abstracta que és la significació. Per tant, si jo vull reinterpretar Creixells, haig d'anar a la neurociència, què em diu avui? I si això funciona, quan aplico la lògica matemàtica? Jo penso que el que hem de fer amb Creixells, el gir que ell proposa, és aplicar-lo. Anem a veure si això que ell diu, ell, que és completament nou en el context en què ho diu, funciona o si això no funciona. Llavors, si apliquem aquesta idea, no, la màxima subjectivitat amb la mínima individualitat, és les crítiques d'art. Absolutament està aplicant tot el rato aquesta idea. Per tant, sí que funciona l'emoció, però l'emoció funciona fora de la forma. Hi pot haver forma sense emoció, i pot bé no forma emoció, perquè diem Debussy, diem tots, és impressionista, expressionista, tothom diu, i que feia una cosa que era, bueno, més o menys intuïtiva, és mentida, no és intuïtiu, i Debussy diu, a mi em diuen impressionista i no ho soc, ho semblo, però no ho soc. És el mateix que critica de l'art alemany, l'impressionisme és fals, és un castell de focs, no va a la profunditat, perquè no n'hi ha. Jo no la puc, o sigui, no puc parlar de la profunditat, mai em puc parlar, això ho dirà, no? Perquè si parlo de la profunditat em perdo. Però hi ha una cosa que em diu que hi ha una significació més profunda que el Castelldefels. I això és el que critica de l'art. Per això jo penso que no podem aplicar desconstruir, no sé què, perquè ell no feia servir aquests termes. Ell fa servir, ell té una teoria de com som els humans, i aleshores una teoria de per què fem art els humans, perquè de fet els únics que fem art som els humans. Els únics que fem música som els humans. Els únics que gaudim de la música som els humans. Per què?
El que passa és que, tal com ho entenc jo, tot això que dius tu no és absolutament, no és en absolut incompatible amb el que ha fet en Verdera. Per què? Perquè tot això que dius és per arribar a tenir una obra d'art. I llavors ell, en Creixells, diu tot això, la ciència, el no sé què més, i arribem a tenir una obra d'art. I llavors ell diu, i l'obra d'art és, i ell li posa etiquetes, abstracte, ideal, no és real, i llavors venen tot de problemes amb les etiquetes que hi posa ell.
Sí.
Diu, escolti, si és ideal, si no és real, és objectiva, en quin sentit és objectiva, com pot ser que hi hagi una sola objectivitat, i llavors l'intent d'aclarir això és un intent posterior, ja la tenim l'obra d'art. Però el fruit de l'obra d'art no té res a veure amb això, té a veure amb aclarir la pròpia teoria de Creixells o les pròpies etiquetes que posa Creixells. Em sembla que són dos passos, feu dos passos diferents.
Si agafem les crítiques que fa Creixells, no? Jo no ho he fet perquè com que ell ja parlava de les crítiques, traiem que ell destaca, Creixells torna a Grècia, doncs d'entrada agafa la tragèdia àtica, que són 65 anys, la tragèdia és l'art de la democràcia, l'únic art que fa la democràcia, quan s'acaba la democràcia ve Plató. I la tragèdia s'acaba, la tragèdia dura 65 anys i n'hem viscut sempre, i ell torna la tragèdia, per això diu de Sagarra, per això diu que Ors no té mentida, que no és equilibri ni mesura, sinó que hi ha conflictes, hi ha terror, hi ha totes les emocions i molt fortes, va a la tragèdia grega, jo penso que ell torna allà, igual que torna a Plató quan diu la teoria de la participació, quan diu, si no l'art seria una doble ombra, una doble caverna, constantment Plató, és a dir, ell va a Plató directament, va a la tragèdia grega directament i llavors torna cap aquí. I llavors diu, bueno, però voilà, avui no podem fer platonisme, ni podem fer, però jo haig de saber les coses com són. I després l'art, quan aplica, què em diu? L'art m'ha de transmetre vida, l'art m'ha de... Sí, no sí, tot sí, el que sí, està sí. dient, per tant, sí, l'art sí, té sí, una sí, funció sí. final que és la vida humana. Llavors jo l'interpreto, i aquesta objectivitat de l'art no l'explico perquè sigui d'una forma, perquè sigui una música tonal, pot ser tan bona com una dodecafònica. El problema no és aquest. El problema és si em transmet força, si em transmet... Si té ànima, que l'ànima depèn de la significació. I això és el que ell acaba dient. Per tant, l'objectivitat pot ser moltes, clar, no n'hi ha una, n'hi ha dues. Hi ha moltes subjectivitats i que participen de què? De la vida. Mentre aquesta subjectivitat participi de la vida i m'obri a mi possibilitats de vida i em transmeti alguna cosa, això és art. No n'hi ha una de bellesa. Però no. La bellesa és la que em fa que hi hagi participació entre els tres mons. Per això penso que la cinema, la ciència, el que ell està intuint és Penrose i Popper. És evidentment, Popper i Penrose són platonistes, sobretot Penrose, no? La teoria és platonista, els tres mons que coparticipen entre ells, el físic, el mental i el cultural, no? Després tenim tres formes de matèria, la matèria inert, la matèria viva i la matèria cultural, que funcionen per lleis i per formes de selecció diferents. Això ho sabem nosaltres, tot aquest llenguatge, llavors, però jo penso que en el fons ell va més a dir, anem a superar, no seguim fent toms amb teories, sinó anem a veure què passa, però tornant, jo penso que la gràcia per entendre és tornar a Grècia, hem de tornar a Grècia i llavors tornar cap aquí. Que ell va entendre molt bé Plató, però evidentment va dir, jo no puc fer Plató avui en dia, Plató va existir quan va existir, jo sóc una altra cosa, però té clar, i sempre el fica, perquè ell té al cap aquesta idea del món, no? I també té al cap que per què fem art? En el fons la pregunta final és dir, per què fem art? Perquè si no, no caldria que en féssim. Si tot fos utilitarisme, si tot fos mecanicista com els socialistes, si fot, per això diu, no sóc empirista, no sóc idealista, no sóc mecanicista ni socialista, perquè hi ha d'una cosa que la fem, per què la fem? La pregunta final és, no com ho fem, sí que m'importa saber, sinó per què ho fem? I ell ens dirigeix, per tant, redirigeix l'estètica cap a una altra pregunta, que no és la psicologista de dir, ah, això és maco, això és vell, això, sinó que haig de redirigir la pregunta per no quedar-me en un bucle. Jo penso que l'important és que ens ensenyi a sortir d'un bucle.
Permet una altra pregunta que ara la voldria fer a l'Andreu. Fixa que la crítica literària, però això passa, a mi em sembla que passa en Creixells, però passa en general, per què dirigim tant la crítica literària a la poesia i no a l'assaig? Que no hi ha d'haver crítica literària de l'assaig. No n'hi ha, No n'hi ha. És a dir, els que fan assaig poden... Curiós.
A veure, als països anglosaxons n'hi ha i n'hi ha hagut sempre. A Espanya i a Catalunya no.
No.
Per exemple, una cosa que diu Clarín és aquí no hi ha crítics, per tant anem improvisant, és el que deia jo del País Arrasat.
Tothom fa el que vol.
No n'hi ha de crítica, és una cosa que es va plantejar Clarín, que és el primer crític professional de la literatura espanyola.
Però i sí que hi ha alguna vegada crítica, però és crítica ideològica, és crítica de continguts, però no crítica literària, això és el
que
vull dir.
Però és que encara no n'hi ha encara.
Sí, home, crítica ideològica, sí, perquè...
No, literària.
No, no, literària. Per això, que dic, que el que hi ha és crítica ideològica.
Sí, Creixell, ja anava en la bona direcció.
És
crítica de la bona.
Exactament.
Quan parla del filòsof fa crítica d'assaig, no? I diu,
esclar, aquest escriu bé, aquest no escriu.
Esclar, però d'això no n'hi ha, ni s'hi fa prou insistència. No. I quan parlem de crítica literària en general agafem poetes.
Sí. La prioritat per la poesia té una explicació, però que no és suficient per justificar-ho. Té l'explicació que el poema és el text que concentra els recursos estilístics. M'explico? Què vull dir? És una concentració. La diferència entre prosa i poesia, un cop s'han trencat els gèneres, és que el poema té una concentració semàntica.
Sí, però una frase de prosa que tu escrius, també t'hi has de pensar si has de dir era també o també era. Com en poesia,
Sí, sí.
Jo sovint quan escric penso, i ho faig fatal després, no estic ara dient, però m'hi penso si aquella frase... No si em rima, perquè justament no m'ha de rimar, però sí, si sona, si té cadència, si porta una frase cap a la següent. I tot això forma part de gairebé d'una obra d'art.
No capta, no enganxa.
És quan defensa la paradoxa, no? La paradoxa està en la forma, però no en el fons. La forma sí. I bueno, quan parla del filòsof, són magnífics els articles, a part de ben documentats, la manera de parlar-ne, a més et diu aquest... perquè escriu bé, perquè té un estil, perquè...
Exacte, aquest és el...
Tots diuen en algun lloc, tota l'originalitat solament a la forma resideix. És a la forma, no del contingut.
No, és clar.
Sí, però no s'ha desplegat, és veritat.
Com explicaria la buidor o el silenci psíquic?
Creixells, com explicaria...
arranjaments amb melodia, després el toca sense melodia, i el públic, la neurociència, descobreix que el públic té la melodia, la seguida. I llavors fa una tercera experiència, fa uns altres arranjaments, i llavors què fa el públic? És a dir, en què juguen el silenci? Què significa? El espectador, al segon moment, viu la melodia encara que no li toqui l'orquestra.
Esclar, però hi ha memòria, hi ha memòria de la melodia,
Bé, la pregunta és, això com ho explicaria? Em diuen,
és molt fàcil, jo penso.
El de l'esquerra ha dit que els únics són les entitats ideals més properes al idealisme. En canvi, com explica, és que l'idealisme és més fàcil d'aplicar la realitat veritat. Dos camins.
Ara cap aquí, això.
Una estàtua enxillida, juga el buidor, la matèria i el buidor, els espais buits, què significa? I tant, què significa?
Com es diria això? Jo crec que el que estàs dient... tenim aquí l'exemple de Pau Gargallo, que és qui treballa amb això, no? Amb l'escultura.
A veure, un idealisme sense manera...
En música és una mica més fàcil, és a dir, com explicaria Creixells? No sé, perquè no. L'únic que podria fer referència és, evidentment, l'element físic que ens permet recordar la música. La música és un element de memòria, bàsicament. Tu sents una melodia una vegada sense voler i la recordaràs tota la vida. Però et vindrà al cap només algunes vegades, si no l'has escoltat atentament, Evidentment, i tu sents dues mil·límetres de segon de la primera nota d'una sinfonia que tu coneixes i sabràs tota la sinfonia. Si tu ja has escoltat la música, evidentment aquell buit, o si tu tens una escultura, ja està provocat, hi ha un silenci perquè ja parla. Ara, com explicaria Creixells? No sé.
Sí. No, és una mica, també ens podríem fer la pregunta de dir, com és que s'entén un acudit sense paraules? Un acudit mut. un acudit mut. Perquè tenim paraules. Perquè tenim paraules que projectem sobre la cosa sense paraules.
aquest silenci que permet.
Penso que simplement els coneixements i la memòria que acumulem i que a més acostumem a projectar de manera, per exemple, amb un acudit mut, sovint no tothom l'interpreta igual. Per què? Perquè la interpretació és quelcom que tens de temps a darrere i depèn d'experiències properes i depèn de conèixer la situació i depèn fins i tot de conèixer el dibuixant, etc. En canvi, amb algú que t'hagi tocat una melodia que després calli i no te la toqui, home, si t'ho acaben de fer, jo ho tinc molt més fàcil per solventar el problema del silenci, eh? En aquest cas, perquè hi ha una proximitat memorística, de memòria, que em permet la repetició.
En tot cas, amb el llenguatge sí que hi ha una cosa. Si un nen abans dels 7 anys no ha sentit parlar, molt difícilment sabrà parlar mai. És a dir, amb silenci, sí, amb l'estricte silenci, mal difícil no. Ho tenim. Podrem gaudir del silenci perquè tenim el so. Si no, és impossible. Però tu saps, un nen si fins als 7 anys no l'ha sentit parlar, difícilment aprendrà a parlar mai. A vegades alguns han après amb molta dificultat, eh? Vull dir que és qüestió del cervell, evident, no preguntes mai per
ell. Si no hi ha més coses, com que són les 8, eh? Ja hem treballat molt avui ens ho hem guanyat absolutament, oi? Moltíssimes gràcies a tots quatre i a tots vosaltres, i que sou els que aguanteu més, demà ja us donarem un premi. A les 10 hi tornem demà, eh? amb una sessió matinal, la vespertina també serà interessant, però matinal intensa, perquè tindrem els clàssics, finalment algú parlarà de debò dels clàssics, diguem-ho així, oi? Que serà la Montserrat Jofresa, i després en Carles Jordi Guardiola, que ens parlarà de Creixells i Riba, que també és una parella absolutament fascinant per entendre algunes coses importants. Moltíssimes gràcies, fins demà a les 10. Serem puntuals com avui. Gràcies.
Mai haurà de trens, eh? Mai haurà de trens.